migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Migdia des de COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz. De seguida parlarem dels perills de no conservar bé els aliments, de despistar-nos d'aquestes qüestions de la salmonella, de les intoxicacions. Possiblement és una altra de les qüestions típiques i tòpiques de l'estiu, però és que cada estiu passa això, no? De seguida en parlarem amb el catedràtic de microbiologia de la Universitat de Girona, el Jesús García Gil. Però abans anem a repassar com tenim el temps, trànsit d'actualitat amb el Carlos Osada. Carlos, com estàs? Bon migdia.
Què tal? Bon migdia. Doncs mira, t'explico que l'onada de calor comença a fluixar, però no ho farà de manera molt persistent, ho farà de manera molt temporal, ja que entre divendres i dissabte ens arribarà un altre episodi de temperatures elevades que ens acompanyarà fins dimarts o dimecres de la setmana que ve. Després, els mapes comencen a apuntar que recuperarem els valors normals i habituals de finals del mes de juliol, tot i que caldrà estar molt atents al que pugui passar. El temps tenim un temps molt canviant, com es pot comprovar últimament. Temperatures a les d'ara, 33 graus encara a Girona i Lleida, 29 a Barcelona i Andorra la Vella, 28 a Tarragona.
Molt bé, què tal la circula per la xarxa viària aquestes hores?
Doncs mira, amb els mateixos problemes que abans, tenim cua a la ronda de litoral, de Gran Via fins al port, direcció Llobregat, de Zona Franca, també al port, cap a la Trinitat, cap al nus de la Trinitat, i a la ronda de dalt hi ha cua del nus de la Trinitat fins Canyelles, direcció cap al Llobregat. El transport públic, tota normalitat, excepte els ferrocarrils de la Generalitat, comarques de Lleida. El tren de Lleida fins al poble de Segur no funciona. El recorregut es fa en autobús degut a l'incendi forestal que encara està una mica viu a la zona d'Àger.
Molt bé, i què en destacarem de l'actualitat, Carlos?
Parlant d'incendis forestals, ens creiem amb aquest titular. Els boscos estan poc cuidats, mal gestionats i plens de biomassa. Aquesta alerta l'ha donat avui el catedràtic d'Ecologia de la Universitat de Barcelona, Narcís Prat, que en declaracions a COPE Catalunya i Andorra assegura que són ingredients que fan augmentar i molt el risc d'incendis forestals. D'aquí uns minuts, a les 2:20, escoltarem Narcís Prat fent una crida a administracions i ciutadans a cuidar els boscos i a l'entorn de les urbanitzacions, si no volem veure com ens quedem sense aquesta massa forestal. A hores d'ara, el foc de Vilomara ja està estabilitzat, ja està controlat, la gent ha tornat a casa seva, ha deixat una petjada forta, 1.750 hectàrees cremades. Al Dàger, a les comarques de Lleida, també està sota control, ha cremat unes 50 hectàrees aproximadament. Aquest serà un dels temes centrals de l'informatiu. També estarem molt atents a una operació important que ha fet els Mossos i la Guàrdia Urbana. A Barcelona han desmantellat un grup criminal que traficava amb 7 tipus de drogues sintètiques des del districte de l'Eixample. S'han intervingut 1,7 milions d'euros, s'han detingut 7 persones i s'investiga si aquesta droga sintètica, nova droga de nou disseny, tenia com a procedència un laboratori descobert la setmana passada a la localitat tarragonina de Mont-roig del Camp.
Molt bé, Carlos, moltíssimes gràcies. Ja
bon
sabeu
programa.
Que ampliarem informació quan passi 20 minuts de les 2 de la tarda,
sí,
l'informatiu migdia.
Molt bé.
Gràcies.
Adéu.
Adéu, gràcies. L'actualitat esportiva en mans del José Luis Gil. Bon migdia, José Luis.
José Miguel, companys, bon migdia.
I al final Xavi...
I al final Xavi
no
continua
viatja
sense resoldre els seus problemes
bé,
burocràtics.
Bé, ja està.
Tot això per haver trepitjat territori iranià en la seva estada amb l'alçat de Qatar. Bueno, continua sense resoldre els seus problemes per incorporar-se a la gira de pretemporada del Barça, que recordem, aquesta matinada a les 2 veu el primer partit contra l'Inter de Miami. Li deia abans que li faria un avenç dels protagonistes que volem que desfilin per Sports Cope. Visitarem el vestidor de la selecció espanyola femenina de futbol, que demà afronta els quarts de final de l'Eurocopa femenina davant d'Anglaterra, en un partit on, sense ser favorites, l'equip espanyol té les seves opcions de classificar-se per la següent ronda, això sí, tenint en compte que Anglaterra és l'anfitrió d'aquesta Eurocopa femenina. Ens atendrà una de les jugadores de Jorge Vilda. I passarà també, si les comunicacions són propícies, per l'antena d'Esports Cope, Rubén Guijarro. Qui és Rubén Guijarro? Ha marxat el senyor Losada, però el senyor Losada ens aclaria que Rubén Guijarro és alcalde de Badalona. I és que avui s'ha presentat per primera vegada aquesta fase final de la Copa del Rei de bàsquet, que el proper mes de febrer, el febrer del 23, tindrà Badalona com a escenari. L'Aurora Fuster ens aportarà més detalls. Per cert, en clau Barça i de manera indirecta als Mundials d'Atletisme, i com no podia ser d'una altra manera, un atleta del Futbol Club Barcelona, Juli Marrojas, és novament campiona del món de triple femení. Les preguntes del dia. Li vaig fer spoiler abans,
sí.
Ara l'actualitzo els marcadors. Amb Blaugrana, ara mateix, qui té millor plantilla? El Barça o el Madrid? 63-37 guanya el Barça. Pels nostres copenautes, el Barça té millor plantilla que el Madrid. Ja no me'n recordava que, segons quines coses li dic, vostè riu. Gràcies per recordar-m'ho, senyor Cruz.
No, és veritat que sobre el paper, el Barça... Escolti, mira, s'ha quedat un equip apanyau.
Escolti.
Sembla que sí, eh?
S'ha quedat... encara no ha arribat a Azpilicueta... Encara no ha arribat un lateral esquerre.
Bé.
Anem darrere de Koundé.
I això que no es podia fitxar.
I Bernardo...
Bé.
Bueno,
bé.
També recordo, per fer tot això, s'activarà una segona palanca i, possiblement, en funció de com estigui el fair play, es podria activar la tercera. La Porta no és partidari, però si cal, es Ostres. Podria activar la tercera, que és el BLM i el Merchandise.
Si els mortals de peu poguéssim activar palanques financeres per marxar de vacances...
Si vostè i jo poguéssim activar palanques
seria...
per pagar la hipoteca, ja seria...
Seria increïble, això.
Seria tremendo.
Oh.
Seria tremendo, però clar, vostè i jo no som un club de futbol. Som humildes mortales. Pregunta en blanc i blau. RDT començarà la temporada amb l'Espanyol? Guanya 79-21 al sí. La gent perica, sobretot, fonamentalment, és optimista i creu que Raúl de Tomàs començarà la temporada amb l'Espanyol. Si vostè m'ho pregunta a mi, no em posi foc, perquè jo li diré que sí, però no gosaré posar la mà al foc.
Jo crec que sí, eh? Jo votaré que sí.
Li recordo, la Lliga comença el 12 d'agost.
Sí.
12, 13, 14 d'agost. Però el Mercato no acaba fins al 31. Dada a tenir en compte.
És una d'aquelles coses que no acabo
d'entendre,
que tu comencis una temporada, per exemple, posem l'Espanyol, i que abans i començar la temporada et treguin un jugador.
Sap vostè,
bé,
sap vostè
i un jugador qui, com RDT.
Sap vostè per qui és un gran mal de cap, això?
Per qui?
Pels àlbums de cromos. Quan sí. tens l'àlbum complet...
Ostres, has de canviar el cromo!
Ostres, tu!
Home, has de canviar el cromo.
Últimos fichajes!
Has de canviar el cromo. José Luis, moltíssimes gràcies.
Fins demà, Cruz. Adéu.
Cuida't, fins demà. De seguida parlem de la salmonella a l'estiu, el perill invisible. En parlarem amb el catedràtic de microbiologia de la UDG, el senyor Jesús García Gil. Però, ja sabes, de este verano no pasa. Tu cocina necesita más aire. Necesita más luz. Necesita fluir y abrirse a tu hogar, aprovechar mejor el espacio y que cuando vengan tus familiares y amigos compartas momentos inolvidables. Lo bueno es que Leroy Merlin lleva más de 20 años cumpliendo los sueños de amigos como tú y realizando las reformas perfectas de cada cocina. Y escucha, es que eso se nota, porque saben escucharte. Y además te proponen lo que necesitas y aquello en lo que no habías pensado. ¿Y te parece una idea genial? Pues, oye, pues no había caído en esto, ¿eh? Lo último en muebles de cocina, como la cocina Tokio, puro diseño, con un toque minimalista ideal en cimeras, revestimientos, grifos, cómo son, cómo combinan. Y además, los expertos de Leroy Merlin te ayudarán a elegirlos y te mostrarán tu nueva cocina en 3D. Pues una chulada para que te hagas la idea de cómo va a ser el resultado, ¿eh? La tecnología aplicada a todo esto. Tendrás un presupuesto cerrado y sin compromiso, con diseño, productos, transporte, instalación, 3 años de garantía y opciones de pago flexibles. Así que ve a tu tienda Leroy Merlin más cercana o entra en leroymerlin.es. Prueba su planificador 3D para diseñar tu cocina o deja tus datos y un experto contactará contigo. Porque un hogar no nace, un hogar se hace. Leroy Merlin.
Los fines de semana, este verano, Carlos Herrera los pasa contigo.
Damas y caballeros, con ustedes, Sebastián Yatra.
Hola, Carlos, ¿cómo estás?
Tamara Falcó. Querida Tamara, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Tengo la sensación de que esta última novela de Arturo Pérez Reverte estaba destinada a ser escrita. Querido Arthur, buenos días.
Buenos días. Oye, estaba pensando qué hace exactamente.
Los sábados de 10 a 11 de la noche con las entrevistas de Herrera en COPE y los domingos con La Hora de los Fósforos.
En COPE, por tu verano lo damos todo.
Es que me voy unos días y no me gusta nada que la casa esté vacía.
Bueno, estará vacía, pero ahora se queda protegida. Mira, estos sensores en las puertas y ventanas nos avisan si alguien intenta entrar. Y en menos de 20 segundos actuamos y avisamos a la policía. O enviamos a un vigilante a ver que todo esté bien. Así que tú, tranquila. Estarás de vacaciones, pero nosotros siempre estamos ahí. Y sabemos cómo actuar.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Abuelo, me duele la cabeza. ¿Tienes alguna solución?
Por supuesto. Para el dolor leve y moderado, toma calmante vitaminado.
El calmante vitaminado ha vuelto y ahora es de Convix. Feliz sin dolor. Calmante vitaminado con ácido acetilsalicílico, cafeína y vitamina B1. Alivia el dolor ocasional leve o moderado y la fiebre. Para mayores de 16 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Parlem de la salmonella a l'estiu, parlem de les intoxicacions i de la conservació dels aliments a l'estiu i parlem d'aquest perill invisible amb el catedràtic de microbiologia de la Universitat de Girona, el senyor Jesús García Gil. Jesús, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia. Bon dia.
Gràcies per atendre'ns. És veritat, no? A l'estiu hem de tenir una mica més de cura davant d'aquest tipus de conservació dels aliments.
I tant. Hi ha una frase que molt utilitzada entre els microbiòlegs, que diuen els anglesos, que és que els gèrmens els hi encanta l'escalfor. Mm. I la veritat és que la seva capacitat de multiplicar-se i la seva activitat es multiplica a l'augmentar la temperatura. És directament proporcional a la temperatura. Per tant, quan aquestes temperatures són molt elevades, sobretot quan molts dels bacteris que ens poden fer mal tenen temperatures de creixement òptimes, properes als 37, sí que cal extremar una mica les mesures per conservar els aliments lluny dels bacteris, i si hi ha bacteris, doncs procurar que aquests bacteris no es puguin multiplicar.
Doncs mira, hem trobat ja un animaló que li encanta aquesta onada de calor. D'entrada, possiblement hem trobat un ésser viu que li encanta aquesta onada de calor. Com hem de fer-ho? Quina cura, sobretot, quines qüestions bàsiques hem de fer per intentar conservar els aliments no diré al màxim possible, però sí que no ens faci mal?
Bueno, hi ha dues maneres de fer malbé els aliments, per dir-ho d'alguna forma, no? Una és que els aliments siguin comestibles, que no tinguin cap aspecte organolèptic que et tiri enrere, no? I que tinguin un sabor normal, però que continguin toxines causades pels bacteris. Mm. I l'altre és que l'aliment directament es faci malbé per l'activitat de bacteris que no tenen per què ser patògens, que aleshores són organolèpticament inadmissibles perquè fan pudor, perquè són àcids o perquè es tallen o perquè el que sigui, no?
Sí.
Tothom se li ha tallat la llet a sobre del marbre a l'estiu, no?
Sí, sí,
i això
sí.
És per l'activitat dels pocs bacteris que hi ha que en condicions òptimes de temperatura aconsegueixen multiplicar-se de manera exponencial, de manera geomètrica. Mira, pensa una cosa. Hi ha bacteris que cada 20 minuts són capaços de doblar la seva població. Pot créixer dintre del nostre intestí i està donant la tabarra durant molts anys. És a dir, és un patogen amb el qual hem de tenir molta cura.
Durant molts anys, has dit?
Sí, pot estar anys vivint intracel·lularment dintre de l'intestí, i de tant en tant deixa anar, i de tant en tant va donant diarrees, eh? Això són casos extrems, però passa. Aleshores, bueno, quina és la diferència entre un aliment perillós i un que no ho és? Segurament és el seu estat de cocció. Els aliments han d'estar cuits.
Ja veig que l'estrella de tot això, i sobretot on hem de ficar l'ull, és l'ou i la llet.
Sí,
I els seus derivats, bàsicament, clar.
I els seus derivats, té bé la carn, per exemple, no? Les carns picades solen portar també bastanta salmonella. És a dir, tot el que sigui cru i que hagi ofert, amb aquestes temperatures, que hagi ofert la possibilitat de salmonella de multiplicar-se, ha de passar pel foc, sí o sí. Mm. Aleshores, bueno, de fet, per sort cada vegada això està més controlat. Tots recordem fa molts anys un episodi que va haver-hi a Torroella amb unes coques de Sant Joan. I crec que allò va ser una lliçó que va estar molt ben apresa, que en l'època en què vivim i en la manera en què consumim i produïm els aliments, la seguretat alimentària passa per utilitzar aliments que estiguin prèviament pasteuritzats i que estiguin molt i molt controlats.
Afortunadament, això, cada cop, com dius, Jesús, cada cop està molt més controlat. Afortunadament, quan surten brots d'aquest tipus de salmonella és una qüestió molt, no diré excepcional, però no és una qüestió sovint, no passa sovint, això.
Fixa que cada vegada hi ha menys problemes en els restaurants, no? El que és on abans hi havia els grans, en els banquets, no? Comunions, casaments, etcètera. Ara, per sort, tenim un sistema de vigilància de seguretat alimentària que és punter a Europa, eh? És a dir, no només els laboratoris que analitzen els aliments, sinó les pròpies fàbriques que fan els aliments tenen sistemes de control molt exhaustius. I jo crec que podem estar molt i molt tranquils que quan comprem un aliment està bé. El que passa és que, clar, a nivell domèstic sempre és això. Hi ha dues maneres de contaminar-se. Una és comprar aquells ous de pagès que tenen la caca enganxada a la clova. I, ui, que bo que és això...
Sí, que tenen un sabor millor que si correcte.
Sí, farem, sí. Però aquesta caca està carregada de salmonella segur, i aleshores anem a fer una maionesa, la maionesa es queda allà a sobre, i després hi pot haver-hi problemes d'aquest tipus. O també persones que són portadores de salmonella. Hi ha persones que tenen salmonella a dintre, no es renten bé les mans quan van al lavabo, i són persones que van escampant la salmonella. Mm-hmm. Hi ha un cas, a principis del segle passat, d'una senyora als Estats Units, que es deia Mary Mellon, que treballava de cuinera. Això és un cas que s'explica sempre, no?, i que és molt, molt famós, potser els teus oients no el coneixen. I és una senyora que treballava de cuinera, com dic, i anava escampant la salmonella per allà on treballava, i hi havia morts, i la gent es moria, evidentment, a principis del segle XX, 1905. La gent es moria. Aleshores, clar, al final algun investigador es va donar compte que allà on treballava aquestes senyores on es produïen els morts. I abans no se sabia que era la salmonella, però la van retirar del treball, la van tancar en una institució, la senyora es va escapar, va canviar el nom i la van trobar, saps com?
Com?
Pel reguero de morts que anava deixant pel llançar treballant.
Però escolta'm, rentant-se les mans, i això no desapareix?
Bueno, no del tot. No del tot. Aleshores, més aquesta senyora... Aviam, ara ens rentem les mans perquè sabem què són els bacteris.
D'acord, però sí. En aquella època igual no tant, sí, clar.
No hi havia tanta consciència, no?, que els germans podien fer tant de mal, Per tant, bueno... sí que és veritat que és el que dic. Si parlem de salmonella, la cosa se soluciona bullint o cuinant els aliments. Mm. Punt, ja està. O fent servir maioneses industrials, o fent servir ou d'aquest pasteuritzat. És a dir, no hi ha cap problema si no ens hi fiquem amb el problema.
Doncs Jesús García Gil, catedràtic de Microbiologia de la Universitat de Girona, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres. Molt amable.
Gràcies a vosaltres, com vulgueu.
Vigileu amb la salmonella a l'estiu, la conservació dels aliments, tot ben bullit, tot controladíssim, sobretot a casa, sobretot la conservació a casa, perquè ja ho ha explicat molt bé el Jesús, els controls dels aliments en aquest país, afortunadament, quan passen coses així, és notícia perquè és una cosa molt... és excepcional, afortunadament, De seguida parlarem de turisme, del que s'està anomenant com turisme de la venjança. Atenció, dins d'aquesta frase tan dura, parlar de turisme de la venjança no té res més que una traducció xunga, per dir-ho de la manera planera, de l'anglès al català en aquest cas. I és que estem parlant que després de 2 anys de que la gent no ens hem pogut moure per culpa de la pandèmia, ara és com una ansietat que portes dins el fet d'anar-te de vacances. D'això, els anglesos, els anglosaxons, que igual te't pregunten si vols implantar el comunisme als Estats Units, com treuen títols d'això, li diuen turisme de la venjança, no? Parlem de seguida amb l'expert en turisme de la boca, el Pablo Díaz, però abans ja sabeu que a l'estiu aquesta tremenda sensació d'hinchazón, de cansancio, pues nos impide tener agilidad, retenemos más líquido y necesitamos bajar de peso y volumen. El mejor plan para reducir la barriga, que desaparezca la hinchazón y perder peso y depurarte, es hacer ya el plan 1-2-3, que es antibarriga para tener un vientre plano y perder de 4 o 7 kilos en solo 3 semanas. ¡Garantizado! Si estás harta o harto de probarlo todo y no adelgazas, pásate ya al plan 1-2-3 de Laboratorios Clinitec para perder peso y volumen. La primera semana te deshinchas y evitas el estreñimiento con los sobres de piña. Vas a eliminar toxinas. La segunda semana es el momento de los sobres de naranja, que son prebióticos para conseguir un vientre plano. Y la tercera semana es el momento de las cápsulas que captan y absorben la grasa. Pierdes peso sin efecto rebote y es apto para todos, tanto para hombres como mujeres. Y el bajar de peso vas a regular pues los niveles de azúcar, de colesterol e hipertensión. Facilísimo, no son batidos. Vas a seguir comiendo sin pasar hambre y lo vas a recibir en tu casa o donde quieras. Si estás de vacaciones, pues también. 650-51-52-53 es el teléfono del plan 123. Y hoy... como oferta de lanzamiento la nueva fórmula del gel adelgazante con rolones totalmente gratis con tu plan 1-2-3 para eliminar la grasa localizada. Gratis con el plan 1-2-3. 650-51-52-53 y en solo 3 semanas de 4 a 7 kilos menos. 650-51-52-53 es el teléfono del plan 1-2-3. Y de seguida parlem del turisme de la venjança aquí. A migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
En Institutos Odontológicos cuidamos activamente tu salud dental y tu bienestar con un equipo médico de primer nivel de todas las especialidades. Implantología, ortodoncia, estética. Pide cita llamando al 900-131-002 o en ioa.es. Institutos Odontológicos. Porque cuando estás bien, sonríes.
¿Sabías que la comunidad médica habla de epidemia de infecciones por transmisión sexual? Actúa con responsabilidad. Evitar su propagación es tan fácil como hacerse un test para su detección temprana. En democratest.com, tu test rápido de VIH, sífilis o hepatitis C por solo 25 euros y con resultados en una hora. Democratest, el valor de un diagnóstico a tiempo.
Vols gaudir de la millor música davant del mar? Tornen les nits al Port de Badalona. Tots els divendres, dissabtes i diumenges de juliol, els millors espectacles a Marina Badalona. Los Vivancos, tributs a U2, Tina Turner, Dire Straits, dansa, monòlegs i molt més. A partir de l'1 de juliol gaudeix de la cultura, l'oci i la gastronomia a les nits al Port de Badalona. De les 7 del vespre fins a la 1 de la matinada. Venda d'entrades a nitsalportdebadalona.com.
¿Sabe que una silla de ruedas equivocada puede producir escaras y agravar el dolor de espalda? En Gracare somos especialistas en sillas de ruedas desde hace más de 30 años. Analizamos sus necesidades de movilidad y la accesibilidad de su hogar y le sugerimos la silla más adecuada para adaptarla a su medida. Gracare está en Barcelona y en Tarrasa. Informes en el 93-490-2629 o en gracare.com.
¿Necesitas un cambio de ventana con el nuevo tiempo? En bricoventana.es somos el número uno de venta online de carpintería y gestionamos tus ventanas a medida desde tu casa y en un solo clic. Entra en brico-ventana.es y descubre nuestra amplia oferta de carpinterías listas para instalar. Bricoventana.es, la mejor solución para particulares y profesionales.
Dos semanas con la sombrilla en el coche y los niños desesperados. No sé por qué no vamos a la playa.
¿Qué me ha pasado? Que ya el Michelin no lo disimulo.
Pues pregúntale a la vecina, porque en poco tiempo se ha puesto espectacular.
Uy, necesito que me cuentes qué has hecho para perder peso.
Shh, Institute Line, hasta dos tallas en un mes.
Institute Line, en Barcelona i Castelldefels. InstituteLine.com.
Viu el somni d'una nit d'estiu al Festival Castell de Peralada amb Mònica Bellucci i Josep Carreras, el mític ballarí Carlos Acosta, la grandiositat de Nabucco, Joan Manuel Serrat i el Ballerisches Staatsballet, ballet de l'Òpera de Múnich, entre d'altres. Consulta tota la programació a festivalperalada.com, del 8 de juliol al 6 d'agost.
¿Quieres saber qué respuesta inmunitaria has desarrollado tras la vacunación o la infección por COVID-19? ¿No estás seguro de haber pasado la enfermedad? ¿Estás infectado y no sabes en qué estadio? Sal de dudas con Democratest por 25 euros. Test serológico rápido con resultados en una hora. Democratest, el valor de un diagnóstico a tiempo.
COPE Cataluña y Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Parlem del turisme de la venjança. Què és aquest turisme de la venjança sota aquest títol tan dur de dir? És a dir, que possiblement la qüestió no és que sigui així. Li diuen així, això és un terme que ve dels Estats Units, que per això són molt, molt guais per fer aquest tipus de titulars tan bèsties. El fet, i per entendre-ho, és el fenomen de, després de dos anys de no fer res, d'estar tancats a casa per culpa de la pandèmia, aquest any marxo de vacances, sí o sí, tant sí com no. I això seria el turisme de la venjança. Però una altra qüestió. Aquest serà el darrer estiu tal i com el coneixem? Perquè, clar, amb la inflació que parlàvem abans i tot el que se'ns tira a sobre, parlem amb l'expert en turisme i professor de la UOC, el Pablo Díaz. Pablo, buenos días, bienvenido.
Buenos días.
Gracias por atendernos. Bueno, parece que de golpe y porrazo, de que nadie se movía, de golpe y porrazo vuelve los niveles prepandémicos, lo que se llama turismo de la venganza, o algunos han llamado turismo de la venganza. ¿Por qué así? ¿Por qué este título tan
tan dramático?
Bueno, es más bien, yo creo que es una mala traducción del inglés o no apropiada para el castellano. Sería más bien un turismo de venganza, no, sino de revancha contra la situación pandémica. Y sí que en el mundo anglosajón se ha titulado así, Revenge Tourism, y tiene mucho éxito en las redes sociales, este hashtag, y que es, no es más que otra que una revancha contra la situación pandémica en la que no podíamos movernos, y efectivamente se ha recuperado el ocio y los viajes con frenesí, y se están llegando a los niveles de 2019.
Antes de la pandemia, y ahora hablo por ejemplo en concreto del ejemplo de Barcelona, ya había quejas de un overbooking turístico, cruceristas, 35.000 personas o más que entraban en la ciudad por los cruceros, y bueno, no es que fuera malo para la economía, este tipo de cosas no son malas para la economía, pero no acababa de gustar, y se aplicaba aquello de turismo sostenible. Estos overbookings, esta ocupación, este subidón de golpe y porrazo que durante dos años lo habíamos olvidado, ¿es compatible con el turismo sostenible? ¿O hemos aprendido a realizar turismo sostenible?
Bueno, fíjate que durante la pandemia se habló mucho de que se podía dar un cambio de tendencia, un cambio de modelo, y esta explosión, o este revenge tourism, habla de lo contrario. Yo mantenía que lo primero probablemente era que se recuperaran los niveles de actividad y de nuevo lo volviéramos a intentar reconducir la actividad hacia un turismo más sostenible, pues más respetuoso con la comunidad local. Uh-huh. Y habíamos pasado de una turismofobia a una turismofilia, incluso, que ha habido de echar de más a los turistas, a echarlos de menos durante la pandemia, pero ahora recuperando los niveles, pues probablemente vuelva a haber una fricción con las comunidades locales, volverá la turismofobia. Y lo de que se trata al final es de encontrar un equilibrio y que sea un turismo respetuoso con la comunidad local, incluso con la sostenibilidad de la naturaleza y de los paradigmas de ecológicos. Y eso va a ser un proceso largo que veremos cuando llega, que depende de un cambio de paradigma, en mi opinión, de todo el sistema económico, y que el turismo no es más que una parte de nuestra actividad, y que ojalá se impregne de estas filosofías para reconducir el sistema económico hacia actividades más sostenibles, ¿no? Y que el cambio climático, por ejemplo, no esté tan al acecho.
Mira, te voy a compartir contigo una sensación personal que seguramente comparto con muchas otras personas. Claro, yo veo la tele, he ido a playas, etcétera, y de verlas vacías se ven totalmente llenas, totalmente a tope. Claro, por una parte dices, económicamente esto es fantástico, pero me genera una sensación de agobio que ni te lo crees. ¿Es el verano que nos espera este? Un verano saturadísimo, ¿qué previsión hay?
Este verano, sí, es tal y como lo comentas. Yo en la durante la pandemia lo que animaba era en las entreolas que el turismo nacional logró salvar el sector, y la verdad que era un placer muy temporal ver que ir a playas solitarias porque el turista internacional no estaba llegando, pero claro, eso a niveles económicos era un desastre, era insostenible, porque tenemos pues una actividad económica o una importancia del turismo muy relevante. Y ese es el turismo, me temo, que nos espera, o que ya teníamos, ¿no? Y que recuperarlo pues entra dentro de la normalidad, porque es el modelo económico de explotación alta. La cuestión está a ver si es reconducible. Puede ser peor, porque hay otras zonas más pobladas del planeta que tienen una saturación mayor en sus ciudades, en sus áreas naturales, y habrá que introducir situaciones que hagan sostenible la actividad turística, pero va a ser complicado, y lo que se trata es que las autoridades y el sector la pongan en práctica.
Dicen que este va a ser el último verano normal, porque la inflación va, no diré destruir el sector, pero que no van a, el verano que viene no va a ser exactamente igual que este. ¿Cómo está afectando la inflación al sector?
Bueno, está habiendo muchas cancelaciones. Esto viene como contrapunto a este turismo, a esta burbuja explosiva de revancha frente a la pandemia. Hay sin embargo, pues inercias hacia lo contrario, hacia un retraimiento de la actividad por la incertidumbre económica. Hemos pasado de una incertidumbre pandémica a una incertidumbre bélica y ahora viene una incertidumbre económica que revierte en el sector y efectivamente está habiendo cancelaciones, hay una preocupación por la inflación y no solo la inflación, también está la subida de los tipos de interés que puede o que repercutirá en la hipoteca media y entonces la familia media está replanteándose su verano. Está habiendo cancelaciones, pero bueno, el turista internacional parece que no está tan afectado que viene a España. Y son fuerzas contrapuestas que veremos a ver cómo se resuelven. El otoño no pinta bien si la inflación sigue subiendo y las hipotecas también subiendo, pero esperemos que con el tiempo la inflación disminuya y no sea el futuro tan oscuro como puede pintar esa inflación, esa incertidumbre bélica. Esperemos que no que el año que viene volvamos a tener una actividad, si no creciente, que se mantenga.
Pues Pablo Díaz, experto en turismo y profesor de la UOC, gracias por esta charla que has tenido aquí con nosotros, muy amable.
Gracias a vosotros.
Clar, és que després de dos anys de confinament estricte, el sector turístic s'està recuperant i s'acosta a les xifres del 2019, Bé, turisme de la venjança, que bé, és una traducció, com explicava també el Pablo, doncs, desafortunada, podríem dir, De seguida parlem amb el doctor Emilio Juárez, de Tres Torres, per parlar de la presbícia, i parlarem de com combaten el calor els animals del zoo. Clar, les onades de calor són per nosaltres i pels animals. Hi ha alguns que estan perfectament adaptats a tot això, no?, com els africans, però i els que no? Què fan amb ells? De seguida parlarem amb el director del Zoo de Barcelona, el Cito Alarcón, i en parlem aquí, a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un aspirador Casals para que disfrutes de la playa sin preocuparte por la arena.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 6 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Dos cositas. La primera, según están las cosas, necesito que me ayudes a ahorrar. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de tener descuentos en carburante, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Vengo de las rebajas de última hora de verano de Viajes El Corte Inglés. Mira lo que llevo en esta bolsa. ¡Exacto! Es un crucero de 8 días por el Mediterráneo desde 469 euros con las tasas de embarque incluidas. Porque ahora, si reservas un crucero antes del 31 de julio, tienes hasta el 60% de descuento. Los niños viajan gratis o casi gratis y si encuentras un precio mejor, te lo igualan. Consulta condiciones y aprovecha tú también las rebajas de última hora de verano de Viajes El Corte Inglés.
¿Es posible reducir emisiones cuando viajamos? ¿Y si viajo en avión o en barco, es posible también?
En Repsol estamos desarrollando soluciones como el hidrógeno renovable, una fuente energética que ofrece diferentes usos, como la producción de combustibles sintéticos que ayudarán a reducir las emisiones de los transportes aéreo y marítimo. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hablamos de salud visual, hablamos de salud en nuestra vista, hablamos con el Centro Oftalmológico Tres Torres, hablamos con el doctor Emilio Juárez. Doctor, buenos días, bienvenido.
Buenos días, ¿cómo estamos?
Muy bien. Vamos a hablar de la presbicia. ¿Cómo la podemos corregir?
Pues mira, la presbicia, para empezar, vamos a explicar que es que la lente que tenemos dentro del ojo se nos empieza a endurecer y entonces impide que enfoquemos cuando queremos leer o cuando queremos ver el ordenador. A medida que van pasando los años, se endurece cada vez más y nos impide cada vez
ver mejor de cerca y de media distancia. Incluso llega un momento que se endurece de tal manera que ya forma aquello que sabemos todos que es la catarata, que perdemos incluso visión de lejos. Pues bien, eso es lo que es la presbicia, que es que esa lente se degenera. ¿Cómo lo corregimos? Pues mira, con una simple intervención que hace un láser que se llama Catalyst, que desintegra esa lente, y luego lo que yo pongo es una lente multifocal que te corregirá si tienes astigmatismo, si tienes miopía o hipermetropía y si tienes vista cansada. Como le digo muchas veces a mis pacientes, esta lente está pensada para que dure muchísimos años, por lo tanto este defecto de corrección de cerca quedará corregido por los años.
O sea, para no diré para toda la vida, porque igual es decir mucho, pero sí para muchísimo tiempo. ¿Esto puede pasar a cualquier edad?
Puede pasar a cualquier edad, y ahora cada vez se nota más porque nos está apareciendo en personas muy jóvenes, porque tantos años trabajando con el ordenador, pues evidentemente les ha provocado un problema de desencadenar la vista cansada. Precozmente, y por lo tanto es intolerable en gafas, no lo toleran bien, no lo llevan bien, no se adaptan correctamente y buscan una solución definitiva para ese problema visual que tienes. En referente a lo que decía antes de definitivo, siempre explico a mis pacientes que esto no es una vacuna, ahora que están tan de moda, ¿verdad?
Sí.
Te soluciona el problema de la lente, de que no veas ni de lejos, ni de cerca, ni de media distancia, o solamente de cerca. Pero no evita que puedas tener otras cosas en los ojos. Por lo tanto, siempre os recomendaré que cuando os hagáis esta intervención, os hagáis revisiones como os hacíais habitualmente de la visión, porque puede venirte la presión alta en los ojos, o puedes tener algo de azúcar y que te afecta la retina. Es decir, no podemos dejar de cuidarnos, aunque nos hayamos operado y podamos ver sin gafas.
Que no somos conscientes de nuestra salud visual y de lo importante que es hasta que no se corrigen todos estos problemas.
Yo creo que sí, y además fíjate que con el confinamiento es cuando nos hemos dado cuenta de la importancia de la visión. Es lo único que nos quedaba, no podíamos salir, no podíamos ir a los restaurantes, no podíamos ir al cine, y por lo tanto usábamos la visión para la tablet, para ver la televisión, para nuestro ocio y para pasar las horas. Y es cuando nos hemos dado más cuenta de que realmente la visión es muy importante. Llevar una mascarilla todo el día impedía que cuando lleves gafas estés cómodo, cuando llevas lentillas se te irritan los ojos, es decir, ahí nos hemos dado cuenta que los ojos son muy importantes y es lo que nos transmite nuestro entorno en más del 95% de la información que nos llega al cerebro. Por lo tanto, importantísimo cuidarlo, importantísimo utilizar técnicas avanzadas para corregir cualquier defecto de graduación. Y en este caso, como hemos hablado antes, el láser Catalyst.
Pues ya lo sabéis, cuidar vuestra vista y sobre todo ahora que el móvil, los ordenadores, es una herramienta imprescindible en nuestra vida, también es imprescindible que cuidemos nuestra vista porque es de lo primero que se afecta. En el Centro Oftalmológico Tres Torres, la primera llamada es gratuita, 900, o sea, la llamada es gratuita, 900-842-848, 900-842-848. Y lo que sigue es la primera consulta es gratuita, la primera consulta gratuita en el Centro Oftalmológico Tres Torres con el doctor Emilio Juárez. Doctor, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Esta noche a San Fernando. Iremos un ratito a pie y otro caminando.
Súbeme al monte de las siete verdades. Com combaten la calor als animals del zoo? Tenim el telèfon, ja sabeu que aquesta una calor el que fa és que tothom passi calor. Clar, hi ha espècies, per exemple, les africanes, que segurament estan molt més adaptades a una climatologia severa d'altes temperatures o de sequera, i d'altres no. D'altres no. El paper dels zoos en aquestes qüestions ha anat canviant durant els temps. I ara són, doncs, una eina imprescindible per conservar i estudiar les espècies. Tenim al telèfon el director del Zoo de Barcelona, el Cito Alarcón. Cito, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia, moltes gràcies.
Gràcies per atendre la nostra trucada. Bé, com combaten els animals del zoo, per exemple, les onades de calor?
Doncs, com ho hagués dit, hi ha animals que a l'estiu pues, és la seva temperatura de confort, però en general, diguéssim, nosaltres, des del Zoo de Barcelona, tenim un protocol tant per l'estiu, en condicions de calor normal, com precisament el que hem passat de les onades de calor. En general, el que fem és intentar renovar molt més l'aigua tant dels abreuadors com dels llacs, fins i tot en freqüències dintre del dia diverses vegades, i remullem molt els patis abans d'escombrar per evitar la pols, perquè els animals no tinguin molèsties. els hi facilitem al màxim, sobretot en aquells patis que són molt assolejats, que puguin entrar en els dormitoris quan ells vulguin, i no tenir els dormitoris tancats, és a dir, que l'animal pugui buscar el seu confort a l'hora que vulgui. Intentem també que ells tinguin les finestres dels dormitoris i tot el que són les condicions de temperatures molt més controlades per tal d'afavorir això. I amb els temes d'enrichment, d'enriquiment, allò que els fem per tal de millorar la, pues, les seves condicions, en algunes espècies, no a totes, els donem, per exemple, el menjar en forma de gelat, no?
Ah.
O sigui, per exemple, als ximpancers, pues, els hi podem donar fruita i iogurts gelats, o en els ossos, o fins i tot els elefants també els hi donem una part de la seva dieta gelada, pues, per tal de que això faciliti la seva hidratació.
I els agrada? No, no el rebutgen? No, no tenen...
No, no, que va, és una de les coses.
Sí. Ho deia perquè, clar, com si, per exemple, no trobem fruita d'una manera normal congelada, no, no és una cosa habitual trobar a la natura.
No, perquè, sí, el que passa que quan tu li dones a un ximpancé un iogurt congelat, o
sí,
li dones, no sé, a l'os, per exemple, el brou congelat, amb trossos de carn a dintre, el fet d'anar xupant, d'anar, diguéssim, intentant arribar al menjar que hi ha dintre del gel, pues això els ajuda a hidratar i els obliga, diguéssim, d'alguna manera a beure aigua d'aquesta forma congelada, no?
Hi ha alguna espècie determinada més delicada que les altres? No sé, ara pensava en els pingüins, no sé per què, suposo que parlava...
Bueno, els nostres pingüins, es diuen pingüins, és cert, són el pingüí de Humboldt, però és un pingüí que no viu a la zona antàrtica, sinó que viu a les costes, diguéssim, argentines o les costes sud-americanes, com aquell que diu, amb unes condicions que no són de molt de fred, no? El que sí que fem és refredar més l'aigua on estan i ells poden decidir estar més estona o no en l'aigua, no? En general, el que fem és que el nostre pla que tenim, el nostre protocol que tenim per les onades de calor, actuem molt més precisament els animals que ho passen potser, que tenen més, bueno, que tenen més problemes, amb aquestes onades de calor, no? Com pot ser els primats, els ossos, com pot ser alguns tipus de vertebrats que per les seves condicions pues tenen problemes.
Durant l'estiu, quines activitats podem trobar al Zoo de Barcelona?
Bueno, primer de tot, clar, parlar d'onada de calor vol dir que el Zoo de Barcelona és precisament un dels millors llocs per anar-hi, perquè les nostres condicions ambientals, amb la nostra situació de la vegetació tan esplendorosa que tenim, els plataners centenaris tan alts que fan un ombra impressionant, doncs ara per si la visita al Zoo és una de les coses que jo recomano en una situació de molta, molta calor, perquè és un passeig molt agradable amb les famílies per tal d'observar els animals. Però en l'època d'estiu nosaltres, des de ja fa molts anys, el que fem són els casals d'estiu, que estan, bueno, que tenen molt bona acollida per part de les famílies, i algunes activitats vinculades al visitant, pues, perquè els hi expliquem coses concretes, no? O coses concretes d'alguns animals, o coses concretes d'alguns taxons, o coses del per què és necessari un zoo, no? Perquè jo crec que hem de fer molta pedagogia per tal de que la gent entengui que el zoo és segurament un dels equipaments més importants per tal de mantenir la biodiversitat.
I aquesta seria una de les darreres preguntes que et faré, Cito. Si ho pots resumir, per què és necessari un zoo?
Bueno, una de les coses que la gent potser no és conscient, perquè sí que tu has comentat amb la introducció de que cada vegada seran més freqüents les onades de calor, cada vegada seran més freqüents els períodes o les tempestes d'aquestes més,
Decions,
més importants.
Sí.
Estem immersos en el canvi climàtic. Una de les conseqüències d'aquest canvi global és la pèrdua de biodiversitat. És una pèrdua de biodiversitat silenciosa. Nosaltres ens percebim més el tema de la contaminació atmosfèrica, o percebim més el tema, per exemple, dels plàstics al mar, però una de les coses que no ens donem compte és que cada cop més, diguéssim, s'extingeixen més espècies que les que apareixen. Estem, i els científics així estem d'acord, estem davant de la sisena extinció, l'última va ser dels dinosaures.
Doncs, Cito Alarcón, director del Zoo de Barcelona, moltíssimes gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Gràcies a vosaltres.
I així és com combatren, i sobretot la notícia, la qüestió de l'extinció, que bé, ens ho podem imaginar. Igual mirem cap a un altre costat, potser, però ens ho podríem, ens ho podem imaginar. De seguida parlem d'una suggerència per visitar aquest estiu amb els nanos al Museu del Còmic, un munt de nostàlgia per a veure la història del còmic a Espanya, que és força, força interessant. Està Sant Cugat i parlarem d'aquest Museu del Còmic i la Il·lustració amb el Paco Baena, i en parlarem aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Con el plan 1-2-3, adelgazar de 3 a 7 kilos y bajar volumen en solo 3 semanas es posible. Escucha.
Yo estoy muy contenta con el plan 1-2-3. Adelgacé 5 kilos y perdí mucho volumen. Mi pareja y yo queremos volver a hacerlo. ¿Es posible, Enriqueta?
Perfecto, porque es apto para hombres y mujeres. Vais a deshincharos, la barriga y los kilos desaparecen.
La primera semana limpiamos.
Sí, eliminamos toxinas y estreñimiento. Bajas ya 2 kilos y volumen. Son sobres de piña.
La segunda semana nos renueva.
Los michelines desaparecen, la ropa te baila y sobres de naranja.
Y la tercera semana con cápsulas.
Adelgazantes para eliminar la grasa resistente y acumulada. Llámame al 650 51 52 53. Y de regalo,
las tres tisanas. Detox más drena más lipo y el gel adelgazante con rolones, que solo pasándolo por la barriga o las caderas pierdes centímetros mágicamente. 650 51 52 53. Recuerda, de 3 a 7 kilos menos en 3 semanas. 650 51 52 53. Evoluciona con tu plan 1-2-3.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Quan parlem de còmics, parlem possiblement d'una altra època. Els nanos d'avui en dia no són tan fans dels còmics com era abans. Eren la nostra tablet, per dir-ho d'alguna manera. Era els nostres canals temàtics, juvenils, infantils, eren els diferents còmics que van tenir, doncs, una època d'or força, força, força important. Tenim el telèfon per parlar precisament del Museu del Còmic i l'Il·lustració, que està a Sant Cugat, el Paco Baena. És una bona opció visitar aquest museu i ensenyar, possiblement, als més petits la història d'allò que fa imaginar i que fa veure coses, no? Paco, buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días. Bien, bien, todo bien.
Bueno, yo estaba hablando que los que nos hemos crecido con decenas de publicaciones semanales de cómic, podemos revivir un poco cómo fue nuestra formación, nuestra infancia en este caso.
En el museo te refieres.
En el museo, ¿no? Sí, sí. Claro, claro, en el museo.
Sí, sí, sí. Claro, bueno, yo creo que, no sé, es un museo como para 40 generaciones o más, ¿eh? Es decir, empieza. Es un museo que engloba básicamente toda la historia del TVO en España, o del cómic, o de la historieta, y que va desde 1865, que es el TVO, digamos, más antiguo que hemos podido localizar, y además el único ejemplar que existe está en el museo, se puede ver en el museo, y acabamos en los años ya en el siglo XXI, digamos.
¿Cuál es este ejemplar que has dicho, el más antiguo?
Un ejemplar que se llamó En Caricatura, y es de 1865. Hasta ahora era desconocido, pero bueno, uno de estos hallazgos que los que hemos fundado y creado el Museo del Cómic, pues teníamos en nuestros archivos.
¿En qué momento decidís fundar un Museo del Cómic?
Pues yo creo que lo principal ha sido básicamente un poco por pasión, por el medio, ¿no? Por amor al arte, ¿no? Y luego porque estábamos cansados de esperar el museo que siempre se habla, que es el de Badalona, o era el de Badalona, y que nunca llegaba, ¿no? Y entre una serie de aficionados y coleccionistas siempre hablábamos de la posibilidad de hacer algo, pero claro, no era fácil porque necesitábamos un espacio, etcétera. Y al final tuvimos el espacio, un espacio privado de uno de los fundadores, José Luis Villanueva, y que es un edificio del siglo XV dividido en tres plantas. Y bueno, y ahí hemos montado un museo muy completo, la verdad.
Bueno, de hecho, tú de esto sabes, porque sabes, has publicado algún que otro libro dedicado a todo esto, sí. Museo del Cómic y su universo, que se puede extender, tiene muchos tentáculos. Sí. Hoy en día, ¿Cómo ves a los jóvenes relacionados con el cómic? Porque claro, yo veo a mi hijo y digo, pues que mi hijo no ha tocado un cómic en su vida. Le da pereza, digo, y yo le explico lo que te estás perdiendo.
Claro, claro. No, nuestra experiencia está, es verdad que un museo siempre es piensas más en historia, ¿no? Piensas más en gente mayor que ha vivido algo de lo que allí expones, ¿no? Pero, por lo tanto, no es un museo, por lo que nosotros estamos viendo como experiencia, los jóvenes no son demasiado apasionados por los museos. Sin embargo, la mayoría son consumidores de superhéroes o de mangas, ¿no? Pero el público, por ejemplo, una de las sorpresas que hemos tenido en el museo es que vienen muchos colegios a visitarlo, ¿no? Y niños desde los 5 años para arriba, bueno, la verdad es que nos quedamos impresionados de, primero, de lo que saben, segundo, de la curiosidad que muestran, y salen encantados, la verdad, porque luego hacemos pequeñas clases de dibujo para divertirles. Pero es verdad que los jóvenes en general no están demasiado metidos en el medio.
¿Qué ha marcado más, Roberto Alcázar y Pedrino, Mortadelo y Filemón?
A ver, sin duda, a ver, es verdad que depende.
Es difícil es verdad, la pregunta esta.
Sí. Y es verdad que depende de la generación.
Y la generación, correcto. Mira, correcto.
Yo te puedo poner dos. Hombre, obviamente hoy si preguntas eso, todo el mundo te va a decir que Mortadelo y Filemón, entre las cosas, porque Ibáñez es ya universal, ¿no?
Claro, yo respondería Mortadelo y Filemón porque tengo la sensación, y corrígeme, que tú eres el que entiendes de esto, que si en el planeta Tierra pudiéramos escoger uno de los 10 autores de cómic, Francisco Ibáñez entraría ahí.
Es absolutamente de acuerdo, absolutamente de acuerdo. Y además, incluso esta afirmación que haces está reconocida a nivel internacional, ¿no? Quizá aquí, en España o en Barcelona, o en su ciudad, donde nació, pues a lo mejor no está teniendo todo el reconocimiento que merecía, que merece. Me refiero desde el punto de vista, digamos, institucional, ¿no? Uh-huh. Pero Ibáñez es uno de los grandes, grandes, grandes. Pero retomando la pregunta que me hacías.
Sí, sí.
Yo tengo un blog que se llama TVO Bajo Sospecha, porque es un blog que analiza un poco las colecciones que nacieron durante el franquismo y demás, ¿no? Y uno de ellos es Roberto Alcázar y Pedrín, que es una colección que se inicia en 1941. Bueno, pues la entrada con más, digamos, con más visitas de todas las que tengo puestas, que tengo como 300 entradas de 300 colecciones de personajes, es Roberto Alcázar y Pedrín.
Pues Paco Baena, del Museo del Cómic y la Ilustración, gracias por esta charla, y como dice un título de uno de los álbums de Mortadelo y Filemón, Valor y al Toro.
Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Vale. Gracias.
Gràcies a tu. I, de fet, un d'aquells títols clàssics, eh? Valor i el Toro, de Mortadelo i Filemón. Doncs el Museu dels Còmics està, i la il·lustració està a Sant Cugat. És una bona visita amb els nanos. Posem punt final a aquest migdia des de COPE Catalunya i Andorra. Recordeu que podeu recuperar totes les xerrades a la web de la casa, www.cope.es. Ara continuem explicant tot el que t'interessa amb Pilar, a Mediodía Cope, amb Pilar García Muñiz. Que passin un bon migdia.
Porque no hace falta recorrer miles de kilómetros para llegar al paraíso, este verano en COPE estamos más cerca de ti.
Con la última hora.
El día que nos desalojaron se metió por la tarde el fuego en el pueblo. Porque...
Pero también con Herrera en COPE.
David, buenos días.
Hola, buenos días a todos, felicidades.
Con la tarde, la linterna, el partidazo de COPE y el mejor entretenimiento los fines de semana a las 7 de la tarde con Jorge Bustos, José Miguel Gaona y el humor de Alex Clavero.
Pero está en el primer programa del mentidero JJ Vaquero.
Tú te defines como cómico de bar, ¿no?
Totalmente. Menos cuando pido un préstamo en el banco, que digo guionista.
Vale, pues... Sumérgete en el verano de COPE. También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.